I com cada dijous obrim la segona hora del Sant Cugat a Fons en companyia de l'Eva Garrido, que ja sabeu que una setmana ens porta algun barri de la ciutat i l'altra setmana ens porta una entitat. Avui parlem d'entitats, no, Eva?
Efectivament, Carme, i avui ens acompanya una entitat molt coneguda, segur que ens sona el seu nom, és una ONG molt potent i de la qual tenim secció local a Sant Cugat i per això els hem convidat. Es tracta d'Oxfam Intermón i ens acompanyen dos dels seus membres. Tenim aquí en Tom Marimón, excoordinador de l'ONG i ara actual responsable de comunicació del grup d'acció Ciutadana, i també ens acompanya Núria Ferran, responsable de Comerç Just d'Oxfam Intermón. Molt bon dia.
Gràcies.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a l'Espai d'Entitats, que, com dèiem, és un moment perquè els oients i Sant Cugat conegui la tasca que es fa a la ciutat i, en aquest cas, d'Oxfam Intermón. Perquè, fem-nos així 5 cèntims, quants anys fa que Oxfam Intermón està aquí a Sant Cugat?
A Sant Cugat farà des de l'any 2000, una mica abans del 2000, o sigui, farà 16-18 anys, uns 18 anys, que bé vam començar, eren 4 o 5 voluntaris, d'una manera molt, molt voluntària, vull dir que no hi havia ni local social ni hi havia res, vull dir, s'utilitzava el graig d'un d'ells, dic, aquell moment, diguéssim, perquè jo aquell moment encara no vivia a Sant Cugat i no hi estava en aquest comitè. Però, bueno, posteriorment, a l'any 2000 es va poder obrir una botiga que inicialment teníem allà al carrer Enric Granados, en la qual, bàsicament, teníem venda de comerços i teníem un local social. Les circumstàncies va fer que, bueno, al cap d'uns anys, econòmicament no era rendible aquella botiga, i, per tant, i això ha englobat també dins d'una política d'Intermón de canviar una mica el tema de les botigues de comerç just, es va tancar. Tot i això, bueno, nosaltres com a entitat o com a comitè, malgrat que ara el nom es diu això del grup d'acció ciutadana, hem seguit treballant-hi, tenim un local en el qual, bueno, fem servir de magatzem pel material que tenim per fer les sortides i per guardar part del material de comerç just que anem venent. I llavors, l'activitat que tenim ja l'estem desenvolupant bàsicament amb dos branques, que és bàsicament també les que porta Intermón, que és les diferents campanyes i també la venda de productes de comerç just. Uh-huh. Això la Núria ens pot explicar més de com ho fem el tema del comerç just, si vols la Núria
sí.
pot explicar.
Ens han posat doncs de sortir un cop pel primer dissabte de cada mes. Llavors sortim amb la parada dels productes que més o menys veiem que tenen sortida, no podem abarcar tots els productes que tenen a les botigues, sinó que ens dediquem més amb el cafè, el sucre, xocolates, pastes, i llavors sortim aquí als quatre cantons normalment, ens posem un matí. I és el matí de cada primer dissabte de mes normalment. Llavors si a vegades ens ajuntem amb els artesans o amb els estocs al carrer, doncs ho anem compaginant.
Jo els volia fer una pregunta i ara em diran a veure què. Què significa comerç just? Just amb què? Just amb qui?
Amb salaris. I mira, el comerç just s'estableix sobre unes bases d'igualtat i transparència en les relacions de treball que permeten millorar les condicions de vida dels productors, productores dels països d'Amèrica Llatina, sobretot, i d'Àfrica. És una estratègia per alleujar la pobresa i per al desenvolupament sostenible, i també comunicar als consumidors que adquireixen uns productes amb condicions dignes. Llavors, un preu just és aquell que s'ha acordat amb els productors o productores que es troben amb desavantatge econòmic o marginats pel sistema de comerç convencional.
Clar, perquè anem a posar una mica, no, les dades sobre la taula. Tu, Núria, que portes el tema. Clar, pels oients que no ho sàpiguen, quin percentatge s'emporta un productor de cafè quan es ven en un supermercat normal?
I
No? És una mica complicat, però una mica complicat.
Sí, em sap greu. Sincerament, no et sabria dir. Clar, depèn molt. Per exemple, si parlem dos productes, diguem, per dir, avui la Núria també una mica estrella en quant a la venda també i tant per la nostra venda, la compra que fa la gent, que és el cafè i el cacau, o xocolates. Aviam, aquests, lògicament, quan tu fas la pregunta de què s'emporta d'un productor d'un producte d'aquests que s'ha vengut en un supermercat, sincerament no t'ho sabria dir, però és un percentatge molt petit.
Molt baix.
A part de ser molt baix, perquè clar, també depèn de les multinacionals que ha pogut passar de distribució i no sé què. Estem parlant també de dos productes que el preu en origen són molt variables. És a dir, que llavors què pot passar? Que hi hagi un any que hi hagi una bona collita, tant de cafè com de cacaos, i llavors el preu pot baixar molt. Llavors, què passa? Que normalment què fan les grans productores, grans multinacionals de tant de cafè com de cacau, compren molt més de lo normal, són ells també una mica els que fixen els preus, i en la qual, i dèiem, l'expressió és una mica forta, potser a vegades collen, o és real, collen en el productor. En canvi, quan nosaltres parlem amb un productor, quan una entitat de comerç just, perquè no és només Intermón, hi ha moltes altres entitats que es dediquen a promoure el comerç just, el que fem és garantir un no vull dir mínim, perquè no és mínim, és dir, garantir un preu fix, per dir-ho així, independentment de les fluctuacions que pugui tenir, perquè això és, bueno, van en els mercats, van a la borsa, el cacau o el cafè en origen. Sí. Per tant, aquell productor sap que, independentment del que a la borsa de Chicago, a la borsa que sigui, que es marqui un preu o un altre del seu producte, ell tindrà sempre garantit aquell preu, que lògicament és el preu mínim. Si lògicament el preu puja, nosaltres no és que llavors el marge aquest el que nosaltres, no, nosaltres garantim un mínim en aquell productor, independentment de si puja o no puja el preu en el mercat.
Exacte. Sí.
Perquè de quan estaríem parlant? D'una bosseta de cafè de comerç just, per exemple, a les botigues d'Oxfam Intermón, a quin preu està? Clar, quin és aquest preu just?
Cèntims, eh? Vull dir, a veure, de qualsevol producte que podem trobar en qualsevol Mercadona o Eroski, doncs, de cèntims, de variació d'un producte a l'altre. Exactament, sí. Ara no ho podré dir, però...
Sí, hi ha nosaltres, per exemple, els paquets de cafè, els estem venent a 2,89, 2,99, sí. Depèn del tipus de cafè. I, bueno, si vas... Ojo, aviam, hi ha supermercats, per exemple, Capravo, Kirkerowski també, que també tenen aquests productes de comerç just. Sí, el mateix cafè que nosaltres estem venent, ells també els tenen. El que passa que,
està indicat o està marcat com a comerç just? És a dir, el consumidor... quan adquireix aquell producte, ho fa conscientment o no?
No massa.
Si no és una... Aviam, jo dic, inclús per pròpia experiència, vaig a comprar el Caprava perquè tinc a prop de casa, i allà el tenen, eh? I a vegades m'he volgut fixar inclús això per una mica, perquè preguntaves sí. Això del preu i tal, i vaig veure que el preu, el que diu la Núria, estàvem parlant de cèntims, el que venien allà i tal. Sí. Clar, si compraves... però t'havies de fixar en aquell producte, perquè clar, lògicament, què passa? Als supermercats, jo he vist abans amb una empresa de distribució, i sé el que és, per dir, les empreses paguen per tenir la presència en els supermercats.
Clar, és això
dir,
és com el Google, no?
Sí.
La publicitat, vaja.
No, és cert, vull dir, sí. És dir, tu per tenir, és dir, si ets un productor de qualsevol tipus de producte d'alimentació, la redundància, en la qual tu pagues en el supermercat per tenir X...
un lloc de privilegi.
Exactament, sí, metres o distància, exactament. Vull dir, llavors, és clar, vull dir, ja es paga si és el lineal que està, diguem-ne, a l'alçada dels ulls, si és el lineal que està sota de tot, o si és el lineal aquell que les senyores una mica baixes, o senyors, perdó, no
hi arriben,
no?
T'han de demanar que els hi apropes.
Exactament, que has de demanar, que pots baixar... Per tant, això té un producte. En canvi, nosaltres, en el cas del comerç just, nosaltres no entrem en aquest mercat. Nosaltres... En aquest cas, doncs, quan els productes que portem estan allà a la venda i aquí va directament. Vull dir, hi ha el petit, en el cas d'Intermón, l'únic que es cobreixen són les despeses que pugui tenir l'entitat, perquè clar, lògicament això hi ha un magatzem central que també està a Paterna, a València, és el magatzem central de tot Espanya, de tots els productes de comerç just d'Oxfam Intermón. És a dir, anem a cobrir aquestes despeses, que malauradament alguns anys ni arribem a cobrir aquestes despeses amb el petit marge que es queda, però bueno, lògicament hi ha altres fonts d'Intermón que ho cobreixen. Intentem que sigui autosuficient el comerç just. En aquests moments, aquests últims dos anys, crec que ja som autosuficients.
On sí, segur, podem trobar, si dubtem de si el cafè que estem comprant és comerç just o no, on sí on el podem trobar, dèiem, és en aquestes botigues o parades sí. d'Oxfam sí. Intermón, que no només hi troba cafè, per experiència, i és perquè al barri on jo visc n'hi ha una, i hi ha molts més productes sí. d'artesania sí. d'arreu sí. del món.
Exacte. Sí, 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 no, no, a les botigues, això ja et passava quan teníem sí. botiga nosaltres aquí a Sant Cugat, vull dir, te'n trobes temes d'artesania, ara s'està posant potenciant molt el tema de vestit, productes de vestit,
roba,
samarretes, aquestes coses també fetes amb dissenys una mica ja específics, vull dir, i també doncs, intentant doncs, portar lemes, diguem-ne també de samarreta, vull dir,
amb cotó orgànic,
és cotó orgànic llavors hi ha, doncs, bueno, ja a l'època de Nadal, també, per exemple, i això si ho portem nosaltres, per exemple, hi ha pessebres fets també artesanalment,
sí.
hi ha tema de bijuteria, vull dir, a les botigues hi ha molta més, però passa que és el que deia la Núria, nosaltres, clar, com que no tenir botiga, sinó que tenim només la parada, primera, per un problema d'espai, i després el problema de facilitat de muntar i desmuntar una parada, doncs lògicament ens limitem en els productes d'alimentació, excepte, això també deia, sí. que deia, en l'època de Nadal, que tenim pessebres i algun altre producte més.
I per facilitar també doncs, que la gent no es desplaci ni a Terrassa, que també hi ha una botiga important, o a Barcelona... I llavors, doncs, i com que hi havia també una clientela fixa que ja ens venia a buscar els productes de comerç just, ja els coneixia, doncs els hi facilitem la compra.
Ara que estàveu parlant de la roba, de quan parlàvem del cafè, de que es colla el productor, amb la Carme un dia comentàvem, i no sé si vosaltres ho vau veure, aquell documental, aquell programa especial que es va fer a Salvados sobre la indústria de la roba en els països del Tercer Món. Vosaltres que esteu... que teniu per mà el tema i ja que us tenim aquí m'agradaria preguntar-vos si som conscients de la repercussió que té pel Tercer Món aquesta exigència nostra de voler-ho tot tan barat.
Jo crec, i m'hi poso en primera persona, jo crec que no en som conscients i mira, l'altre dia jo mateix m'estava posant una samarreta i allò que et mires ja una mica per de forma professional on està feta. Bueno, era comprada aquí en una botiga d'aquí i feta, bueno, és que ja moltes vegades ni t'ho poso perquè et posa importado por i està importado, però saps que això està fet en països del Tercer Món, un dels primers països, i malauradament dic malauradament perquè ens hem entrat per problema per quan hi ha hagut els accidents i aquelles coses, és Bangladesh, però bueno, la zona de la Índia, Bangladesh. Hi ha moltes zones en les quals, i hi he de dir que també em dol que siguin, en aquest cas, doncs, empreses moltes vegades d'aquí que també estan explotant aquesta gent. És això, som nosaltres a vegades els mateixos consumidors que volem, tu ho has dit, les coses bones i barates. Llavors, clar, bona, bonita i barata, que diuen, a vegades és difícil.
Sí, potser, Ton, jo no sé si és tant que no ho sabem o és que no ho volem veure.
No, estic d'acord, no. Sí, no, és el que dic, és que no ho volem veure. A vegades jo
no
reconec que això...
No ens interessa, no?
Sí, és això.
Perquè no
sí,
ens
sí.
expliquen realment com és el procés fins que ens arriba a nosaltres... la roba o els cafès. Ara mateix tenim uns cafès que són aràbica 100%, que sí que és veritat que són ecològics, i uns que, a part dels d'Etiòpia, que aquests són molt coneguts i molt valorats, ara ens porten uns de Kilimanjaro. Llavors, no ens donem la idea d'on estan conreats, vull dir, amb unes temperatures molt extremes, i clar, diuen, quan veuen un paquet de quart que val 5,99, sempre diu que car que és, no? Però s'ha de valorar tot això, aquest procés que estem explicant.
La gent quan fa la compra deu pensar que l'economia ja està prou ajustada, no?
Sí.
Per gastar-se, posem, per cas, com has dit, Núria, 5 euros en cafè. Però després el que comentaves, potser va de cèntims, no? I potser no ens fa tan mal a la butxaca i respectaríem molt més a...
Tot, ja està el medi ambient, perquè això també està molt, molt, molt fixat amb la qüestió del medi ambient.
Sí, sí, lògicament.
Dins de la vostra filosofia de la entitat.
Sí, sí, no, lògicament, quan deia això, nosaltres com a entitat es fan els tractes amb els productors, lògicament el tema de com està conreat un producte i com es fa la recol·lecció, vull dir, quin tipus de personal, de persones es fan aquesta recol·lecció, vull dir, lògicament, si a la mínima que pugui haver-hi algun tema de danys o de perjudicis al medi ambient, o ja no parlem d'explotació infantil o qualsevol altre tipus de coses, lògicament això ja no entra ni remotament dintre del nostre circuit de compra de producte.
Ho descarteu. Mm.
Completament.
Ton, l'últim cop que vau passar per aquí pel Sant Cugat a fons va ser per presentar la campanya Iguals, acabem amb la desigualtat extrema, és hora de canviar les regles. I venies acompanyat també d'aquí d'un fotògraf santcugatenc amb qui havíeu fet aquesta... Sí.
Perdona, carai, perquè és el fill de la Núria.
Sí?
Va ser el seu fill. Era el seu fill que va fer una...
I en veníeu també amb el dossier que ens vau presentar i amb una dada molt alarmant que la comentàvem aquí amb l'Alba quan presentava el programa. Sí. L'1% més ric acapara més riquesa que el 99% més pobre.
Exactament.
Totalment alarmant.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Això és, i vull dir, aviam, mira, nosaltres en aquest moment, quan dic nosaltres, dic que estic parlant Oxfam Intermón, estem seguint aquesta campanya que això, en aquell moment, ara ja fa 2 anys que la portem, del tema de la desigualtat i la búsqueda d'una fiscalitat justa, en la qual nosaltres ara últimament ja hem promocionat, bueno, hem fet aquí a Sant Cugat un roll-ups, en el qual són 5 roll-ups informatius, en el qual estem ara, tot just hem començat ara aquest mes passat a promoure-ho. Volem que aquesta mini exposició doncs estiguin en el màxim de llocs possibles perquè els nostres conciutadans ho coneguin. Per tant, estem intentant, i bueno, ja estem tenint tractes doncs, amb les biblioteques, amb el centre, bueno, amb la Casa de Cultura, l'Ajuntament, estem intentant parlar també amb escoles, és dir, que ja en el màxim de llocs possibles es pugui aparèixer, puguem posar aquesta mini exposició, perquè dic, són 5 roll-ups, en la qual es recullen bastant els principis de lo que volem, de les denúncies que fem i de les propostes que fem sobre aquest tema de la desigualtat. Crec que és un tema que, afortunadament, vull dir, com Intermón, com Oxfam, ho hem defensat, i quan va haver-hi els famosos ja aquests dies, que sí, estem parlant tots els papers de Panamà,
això t'anava a dir? Sí, sí.
Doncs nosaltres, des de lo greu del tema, n'hem estat contents, perquè una de les coses que estem denunciant ja fa una pila d'anys, i en aquesta campanya també estem dintre, és el tema de la desaparició dels paradisos fiscals i el tema de la igualtat en la fiscalitat, igualtat en el sentit de que pagui cadascú corresponent les seves propietats, a les seves rendes.
Mm-hmm. Jolín, quin tema d'actualitat, eh?
És que és veritat, us convidem i just surten a...
Sí, sí, no, aviam, allò que dius, ni que ho haguéssim fet pensament, perquè, bueno, és un tema que nosaltres ja fa 2 anys que estem en aquesta campanya. Inclús abans d'això vam fer una altra campanya, que va ser la campanya de la taxa Robin Hood, que és, bueno, és algo diferent al que és més conegut com la taxa Tobin, que és una taxa sobre les transaccions financeres, la qual, bueno, s'ha arribat a aprovar a la Unió Europea, a alguns països, entre Espanya va dir que sí, per exemple, Anglaterra, com que ja té moviment financer, va dir que no, Espanya va dir que sí, ho havien de posar en primer en marxa el 2016, ara ja ho estan retrasant, el que era l'1% després va quedar reduït al 0, no sé quant, és dir, es va aprovar, però malauradament, i aquí tiro una pedra, i ho sento, contra la Unió Europea, vull dir, perquè en aquest aspecte és de les coses que també estem demanant, que hi hagi una fiscalitat unificada, perquè mentre no hi hagi una fiscalitat unificada, ojo, i ojalà no fos només a nivell de Unió Europea, sinó ojalà fos a nivell global, perquè llavors seria quan no hi haurien, no tindria cap sentit l'existència dels paradisos fiscals, no tindria cap sentit que la gent se n'anés a un altre lloc a declarar, o declarar, declarar les seves rendes, si és que les realment s'acaben declarant.
Hem lligat, has comentat, Ton, et preguntava per la campanya que vau venir a portar, l'has lligat, deixem-ho clar, amb aquesta que esteu engegant ara, fiscalitat injusta, desigualtat extrema, que són aquests cinc plafons, on parleu doncs, de les desigualtats, la desigualtat entre els països del, diguéssim, el nord i el sud, mapa de paradisos fiscals, i també poseu èmfasi en el frau fiscal a Catalunya i a Espanya, i les grans empreses d'aquí a casa nostra, sí. I també solucions globals d'Oxfam, doncs aquest problema del frau que ara ens comentaves.
Exactament, sí, sí. Aviam, aquesta, en aquest cas nosaltres, com a entitat aquí a Sant Cugat, ho hem muntat d'aquesta manera amb aquests cinc roll-ups. Bueno, això també va ser una idea que va sortir del Comitè de Barcelona. Nosaltres ràpidament, quan ens ho vam proposar, ens hi vam apuntar, vam dir, doncs crec que aquí a Sant Cugat, jo sempre he defensat que, malgrat el que es digui, és una societat solidària i que, bueno, per tant, seria interessant que tingués presència això. Per tant, bueno, hem fet perquè per tenir els nostres, diguem-ne, propis roll-ups en aquest sentit de, bueno, plafons, diguem-ne, per nom més conegut, d'exposar aquests, amb cinc, d'una manera esquemàtica i curta, aquest tema de la desigualtat. És a dir, tant d'això, denunciem això mateix que dèiem, doncs que aquest 1% s'ha de ser un 99%, que malauradament, per exemple, surten roll-ups que les 80 persones més riques del món tenen la mateixa riquesa que 3.500 milions d'habitants del nostre planeta, és a dir, el 50% dels habitants del nostre planeta, i només 80 persones, 80 fortunes. Nosaltres també estem denunciant molt, de moment crec que diuen que sortirà, de moment en aquest País de Panamà no ha sortit, però crec, esperem que surti, és tot el tema de les empreses. Per exemple, nosaltres ja ho hem denunciat moltes vegades, que de les 35 empreses de l'IBEX, 34 tenen moltes empreses, o sigui, moltes societats en paradisos fiscals. És a dir, que acaben pagant aquí a Espanya molt menys del que s'hauria de pagar.
34 de les 35, eh?
De les 35.
Només n'hi ha una.
Exactament, només n'hi ha una i encara... Bueno,
i medio-medio.
Medio-medio, exactament.
I això és, o sigui, predicar amb l'exemple, saps?
Exactament, no, exacte, perquè clar, quines persones estan al davant d'aquestes empreses. Per exemple, a Espanya, en l'any 2014, l'increment de les inversions que venien d'Espanya als paradisos fiscals va ser un increment d'un 205%. És a dir, malgrat la crisi no hem anat i que lògicament estem dient que cadascú hem d'ajudar el nostre país, hem de ser conscients amb lo que, si tenim una cosa doncs, que compartir-la, doncs no sols no ha anat enrere sinó que s'ha incrementat, vull dir, i això inclús són aquelles temes que, aviam, ara em sap greu dir-ho perquè sembla que els catalans sempre diem que anem parlant de la butxaca, però això els catalans, aquest el frau fiscal ens costa 875 euros a cada català. Què vol dir que això que es costa? Perquè, clar, lògicament, el tema de les retallades, ja s'han de fer uns pressupostos, si tothom pagués el que hauria de pagar, lògicament els impostos podrien ser més baixos, per tant, podríem, que bàsicament estem gravats pel tema de la renda del treball, que són les que queden més clares i són més difícils d'amagar, vull dir, o impossibles d'amagar, lògicament, doncs aquestes, això és el que ens està costant, però no nosaltres, els treballadors i de la renta del treball, sinó el petit empresari, tota aquella persona que en qualsevol moment està complint amb els seus deures fiscals. Deures fiscals que precisament avui també hem tret una campanya, perquè bueno, ahir va començar la campanya de la renda, de la caixa de renda, i li dèiem, i a través de Twitter i de més, una campanya de Hola Pringado, que diem, no? Perquè és això, vull dir, perquè la gent sigui conscient, ja, en el bon sentit, Hola Pringado, ojo, perquè pensa que tu ara, Hisenda t'està dient, has de pagar la teva renda, però sàpigues que darrere hi ha molta gent, o moltes entitats, o moltes empreses, que estan fent la viu-viu i a través de paradisos fiscals, a través de moviments de diners i de factures d'un país a l'altre, acaben pagant misèria del que haurien de pagar realment.
Ton, Núria, se'ns acaba el temps i contentes d'haver-los tingut aquí al programa, Carme, perquè és que han vingut i lligats, lligadíssims amb l'actualitat.
M'alegro molt, sí. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. M'alegro també d'aquesta, que hagi hagut aquesta coincidència, però ja dic que és un tema que nosaltres...
Tant de bo no l'hagués hagut,
sí,
realment.
Sí, sí, sí. No? No, aviam.
Però hem de posar de relleu.
Estem contents en el sentit que és un tema que fa, ja tu has dit, ja fa 2 anys que estem aquí i fa 2 anys que portem aquesta campanya de la desigualtat, per tant... Clar, Oxfam Intermón està lluitant amb els mitjans que té com a lobby a nivell mundial i per això la nostra associació va ser el seu moment, ara fa 20 anys, amb Oxfam, per tenir més força des de, com a lobby a nivell mundial. I per tant nosaltres estem lluitant i no som lluitants, sinó que estem proposant solucions per evitar aquesta desigualtat.
Ton, Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i endavant amb la tasca que feu, que és ben important.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs moltíssimes gràcies a ells i també a l'Eva. Acabem aquí la secció d'entitats per avui, però el programa continua. Endavant, gràcies i molt bon dia.
Gràcies i bon dia a tothom.